propietari de l'Hostal Benet Restauradors amb el distintiu Qualitat Verge de les Garrigues aquí a les Borges Blanques. Felicitats a tot l'equip per la bona feina que esteu fent i a seguir en aquesta línia. Que acabeu de passar una molt bona fira. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Una abraçada. Adéu. Doncs fins aquí el nostre recorregut per la 27a Fira de l'Oli Qualitat Verge Extra de les Borges Blanques. No tenim temps per més, ens hi quedaríem perquè tenim moltíssimes coses a explicar. Ha estat un gran descobriment conèixer doncs, tota aquesta varietat dels olis que se'n fan, no només a les Garrigues, també a tot el país, i endinsar-nos doncs, en aquesta història fent oleoturisme a Lleida i tastant aquest gust per la terra. Gràcies a tots els oients que ens heu vingut a veure, el Patronat de Turisme de Lleida, per convidar nos-hi i posar en marxa doncs, aquest projecte oleoturístic que podeu fer durant tot l'any a l'Ajuntament de les Borges Blanques per acollir-nos-hi. Encara hi sou a temps, oients, per venir, per tastar, per comprar fins demà aquest oli de fama mundial aquí a la fira. Salutacions del Jordi Calafell, la Isabel Vinaixa, l'Ivan Caral, des dels estudis de Barcelona. Gaudiu del que queda de cap de setmana i ens retrobem el proper dissabte 27 de gener a les 3:03 de la tarda per tornar a sortir de viatge junts. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
RAC1 i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida us han ofert Viatge bé amb Esther Muñoz en directe des de la 27a Fira de l'Oli de les Borges Blanques Les Garrigues. CaixaBank us ofereix Superesports amb Xavi Puig.
Bona tarda, passen 2 minuts de les 4. Benvinguts al Superesports. Amb l'Oriol Jové i el David Rodríguez a la producció, amb el Marc Selva al control tècnic, dissabte 20 de gener del 2024. Venim d'unes hores de dissabte on hem pogut sentir els entrenadors del Barça, el Girona i el Real Madrid abans del Betis-Barça, Girona-Sevilla i Real Madrid-Almeria de demà. Xavi i la manca d'optimisme i positivisme, segons ell, de l'entorn.
Sí, mucho. Lo que más falta. Pero yo lo contrarresto yo, no te preocupes. Yo lo contrarresto. Sí, sí, falta en absoluto. Aquí, bueno, no sé si es del... Supongo los catalanes, el club, la historia también, ¿no? No, no somos, somos de... ¡Ay! No hay problema, ¡ay! ¿Sabes? De, ay, que, ¿no? Estamos... ¡Ay! Que viene el Betis y el Atleti, ¿no? ¿No? Me han preguntado ahí. Pues viene el Betis y el Atleti. Pues oye, pues a competir es una oportunidad. Yo veo una oportunidad. Supongo que por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas también me da... más tranquilidad, pero es que también he perdido muchas cosas, es que también las he perdido y el Barça no siempre ha ganado, no siempre que sí, que el nivel de exigencia es, lo aceptamos, pero que muchas veces falta positividad. Sí, estamos jugando también con chicos muy jóvenes de la casa. El otro día éramos 13 futbolistas de la cantera en la lista de convocados, no he visto ni una noticia de eso, ni una. Estamos jugando con chicos de 16, 17, 18, por eso digo que estamos construyendo, que también me han matado por decir que estamos construyendo. Falta positividad, seguro, pero esto es una es actitud, ¿eh? Si tú lo quieres ver todo negativo, esto lo puedes ver positivo o negativo, lo mismo. Yo siempre lo veo positivo, yo me levanto positivo, me han hecho así. Y el Barça, de alguna manera, el entorno sí, no lo es. Pero no hay problema, dentro estamos positivos, pensando que podemos conseguir cosas esta temporada y lucharemos. Y si no, pues lo habremos intentado. El fracaso sería no intentarlo. Lo intentaremos.
D'aquí una estona escoltarem el que ha dit Xavi, tota la resta que ha dit Xavi en aquesta roda de premsa prèvia al partit de demà del Barça al camp del Betis. També ha xerrat Mitchell abans del partit de demà contra el Sevilla.
És un equip que dona més passis per possessió. És un equip que en defensa més curt, ara en Quique. Abans era un equip més llarg per la seva pressió. Quique ha ajuntat més a l'equip i és un partit molt, molt difícil, molt complicat. Té jugadors d'un nivell top.
I hem sentit Ancelotti parlant de l'Almeria.
Los datos dicen que tiene solo 6 puntos, ma también los datos dicen que ha merecido ganar contra Girona, que el Atlético ha pedido la hora contra ellos en el Metropolitano, que hasta el minuto 30 tenía empatado el partido contra el Barcelona. Entonces, es un equipo que tenemos que respetar porque es un equipo que tiene calidad. No le ha salido bien porque tiene pocos puntos, pero es un equipo que sigue vivo y que mañana va a pelear el partido y nosotros tenemos que estar listos.
I venim d'unes hores de dissabte amb la destitució de Sergio González com a entrenador del Cádiz i d'unes hores amb la derrota del Levante Las Planas 0-2 a casa contra la Reial Societat a la Lliga Femenina de Futbol, un Levante Las Planas que és desè ara amb 16 punts a la classificació. I a partir d'ara, què? Now I've been fighting to make it down this road. Feels like my mind is ready to explode. Somehow I manage to carry this heavy load. Through the rain, through the flames, and through the snow. A la primera divisió masculina de futbol acaba de finalitzar el partit de Vallecas. Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda, amb victòria visitant Rayo 0, Las Palmas 2, partit entretingut que s'han endut els canaris que s'apropen a la zona europea. Moleiro ha fet el 0-1 al minut 35, aprofitant una errada en la sortida de pilota del conjunt madrileny, i a les acaballes, quan el Rayo ja jugava amb 10 per l'expulsió d'Álvaro García, Javi Muñoz ha fet el definitiu 0-2. Amb la victòria, Las Palmas se situa 7è a tocar dels Jocs Europeus. El Rayo és 12è.
A un quart de 5, d'aquí a 9 minuts, Villarreal-Mallorca, l'estadi de la Ceràmica. Albert.
Els dos equips necessitats a la zona mitjana baixa de la classificació amb 4 punts de marge sobre el descens. El Villarreal amb Jorgensen a la porteria, Femenia, Bailly, Cuenca i Alberto Moreno en defensa, amb Ilias, Coquelén, Comesaña i Baena al mig del camp, i al davant Sorloz i Gerard Moreno. Guedes pot debutar avui, és a la banqueta, podria tenir els seus primers minuts l'últim fitxatge del Villarreal. Al Mallorca, amb Rajkovic sota pals, Valient, Raillo i Nastasic seran els tres centrals al darrere, els carrilers Antonio Sánchez per la dreta, Lato per l'esquerra, amb Dani Rodríguez, Samu Costa, Morlanes i Dardé al mig del camp, l'home més avançat, Larin. Xiularà, bé, un sempre controvertit a Ortiz Arias, avui serà l'encarregat de dirigir el partit, al VAR, Prieto, Iglesias.
Avui sí, amb Dardé titular, el Mallorca rival dimecres del Girona, els quarts de final de la Copa a Son Moix. A 6:45, València Atlètic de Bilbao, i a 9:00, Celta Reial Societat. Aquest vespre, a 8:00, a Butarque, final de la Supercopa d'Espanya femenina entre el Barça i el Llevant, que viurem a RAC1 amb la Laia Colla a Butarque i també amb la Soraya Chaui i el Pere Aragall. I a la primera divisió femenina, aquest matí, a banda de la derrota del Levante Las Planas, Sevilla 3, Villarreal 1. Aquesta tarda, 4:45, es jugarà el Madrid Club de Futbol Femení Betis. A segona divisió, avui al Superesports, a 6:45, Espanyol-Villarreal B, on els blanquiblaus intentaran trencar la ratxa de 5 partits sense victòria ja a la Lliga, des del novembre, que no guanya un partit l'Espanyol a la segona divisió. De moment s'ha acabat ja un partit d'aquest dissabte a segona.
Amb victòria visitant els últims minuts, Albacete 0, Alcorcón 1. Una victòria que permet al conjunt madrileny sortir de moment, provisionalment, de la zona de descens.
A 4:05, Saragossa-Andorra, que ahir no es va poder jugar per culpa de la neu, avui sí que es podrà jugar, i també a Morevieta-Aldenc. A la mateixa hora que l'Espanyol, a 6:45, també jugarà un Tenerife Sporting, i a 9:00, Racing del Ferrol, Oviedo. A la primera federació avui juga un català, el Cornellà, a 8:00 al Camp del Terol. En futbol internacional, a la Premier, Anglaterra, ja ha jugat l'Arsenal. Jaume Molló, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Ja ha golejat Arsenal 5, Crystal Palace 0. Això sí, el descans guanyava 2-0 i amb dues accions d'estratègia. Després, Trossard i Martinelli ha fet un doblet en el temps afegit de la segona part. Havia entrat quan faltaven 20 minuts pel final. Amb aquests 3 punts, l'Arsenal se situa igualat amb el Manchester City, a 2 del Liverpool, però ben jugat un partit més que els dos primers classificats de la Premier.
A 6:45, a la Premier, es juga el Brentford-Nottingham Forest. A la Lliga italiana, a 6:00, Roma-Verona. 9:15, Udinese-Milan, a la Bundesliga, a Alemanya, a aquesta hora tenim 5 partits en joc.
Destacant el del Dortmund, al camp del Colònia, guanyant el Dortmund 0-1, amb gol de Malen a punt d'arribar al descans. Un Dortmund que està lluitant, de fet, per entrar a les posicions de Champions, cinquè classificat, empatat amb el quart, pendent també del que fa l'Stuttgart, el tercer, al camp del Bochum. De moment, Bochum 0, Stuttgart 0, al minut 36. La resta, Darmstadt 0, entrat de Frankfurt 1, Friburg 1, Hoffenheim 0 i Heidenheim 0, Wolfsburg 1.
A 6:45 juga el líder, el Bayer Leverkusen, al camp del Leipzig. Partit exigent avui, a priori, per l'equip de Xavi Alonso. La Copa de França, ronda de setzens de final. Ara, per exemple, està jugant el Nantes.
Sí, partits que s'estan jugant, com dius, hores d'ara. De moment, el Nantes empatant el seu partit a 0.
El PSG juga 9:15 al camp de l'Orleans, de tercera divisió. A la Lliga dels Països Baixos, a 5:15, Nec Nimega Twente. A les 8, a Zeta Almar, que Zwolle. A la Copa d'Àfrica tenim un partit en joc a aquesta hora, Bullom.
Sí, amb certa sorpresa, Algèria 0, Burkina Faso 1, al minut 2 de la segona part.
A les 6, Mauritània, Angola, i a les 9, Tunísia, Mali. I a la Copa d'Àsia, també a aquesta hora, un partit en joc.
A punt d'arribar al descans, minut 40, no hi ha gols, Bahrein 0, Malàisia 0.
Jugat aquest matí, Jordània 2, Corea del Sud 2. A la Lliga CD avui juguen dos equips catalans, els 9:15, Joventut Unicaja. Ja hi serem a Badalona amb l'Albert Ferran i el Jordi Colomer, a veure si encara hi ha l'arbre de Nadal. Avui, en principi, sí.
En principi, sí.
Hi hauria de ser, sí, segons va explicar el Viola RAC1 aquesta setmana, l'alcalde de Badalona. I també a 9:15, el Baxi Manresa juga a la pista del Palència. En principi, que sapiguem, sense arbre de Nadal davant del pavelló de Palència. Avui també a les 6, Gran Canària, UCAM Múrcia i Obradoiro Tenerife. A la Lliga Femenina juga l'Esparon i Girona a les 5 a la pista de l'Estudiantes. Serà el duel de quarts de final de la Copa de la Reina, també, aquest Estudiantes Unigirona. I a 6:15, Celta Cadí la Seu. A la Lliga Leport, encara en bàsquet, el Força Lleida juga a les 5 a la pista del Burgos. En futbol sala tenim jugant les Corts Ubae, partit de la primera divisió femenina.
Sí, el descans, a punt d'arrencar la segona meitat, de moment perdent l'equip català, les Corts Ubae 0, Pollo Pescamar 2.
El CAC 7 Granollers en handbol juga avui tornada dels vuitens de final de l'European Cup femenina. Ho fa a la pista de l'Erice italià. A l'anada, les vallesanes van guanyar de 7 gols. I a l'europeu masculí d'handbol, avui segona jornada de la main round, un partit en joc a aquesta hora, un partit de França-Islàndia.
Sí, un bon partit, el descans de moment guanyant de 3 al conjunt francès. França 17, Islàndia 14.
A les 6, Hongria-Croàcia, i en aquest grup a 9:15, Alemanya-Àustria. En hoquei patins, a la Copa de les Serres, aquest vespre juguen els partits de tornada dels vuitens de final. A 8:15, Noia Monza, l'anada 3-2 pels italians. A 9:15, Noisy Voltregà. El Voltregà va guanyar 11-2 al partit d'anada, per tant ho va deixar resolt. I també a 9:15, Igualada Grosseto. L'Igualada va perdre per 3-2 a l'anada. A l'hoquei Lliga Masculina, avui 3 partits de la quinzena jornada. A les 5, Sant Just Ribes. I a les 6, Mataró Reus i Liceo Calafell. I a l'hoquei Lliga Femenina, avui han quedat definits els 8 equips que disputaran la Copa de la Reina. Seran el Palau, el Vilassana, el Fraga, el Gijón, el Manlleu, el Corunya, el Voltregà i el Mataró. Resultats d'avui: Alcobendas 2, Cerdanyola 7, Vilassana 8, Igualada 1, Fraga 5, Sant Cugat 3, Voltregà 4, Les Roces 1, Benvibre 3, Mataró 2 i Palau 6, Corunya 2. El Manlleu Gijón es jugarà a les 10 de la nit. I qui juga aquesta tarda a les 7 és el Sant Cugat, que rep el Socuellamós a la Lliga Femenina de Voleibol. A En hoquei herba aquesta tarda a les 6, la selecció espanyola femenina amb el bitllet olímpic ja a la butxaca juga a la final del preolímpic a València contra Bèlgica. I en tennis, que destaquem sobretot de la jornada d'avui dissabte a l'Open d'Austràlia. Molló.
El quadre masculí, la classificació plàcida de Carlos Alcaraz contra el xinès Shang, 6-1, 6-1, i quan anaven 1-0 al tercer set s'ha retirat el xinès. Alcaraz ara jugarà 8-0 contra Kecmanovic, que ha eliminat a Tommy Paul. També han passat ronda Hurkacz Norrie, que ha eliminat a Ruud. El portuguès Borges ha donat la gran sorpresa fent fora Dimitrov. Medvedev, que ha guanyat Ogelia Sim, i Zverev. En dones, la gran sorpresa, l'eliminació de la número 1, la polonesa Iga Świątek, que ha caigut en 3 sets contra la txeca Linda Noskova. També destacar l'accés a 8-0 d'Azarenka i Svitolina. Per la pròxima jornada de matinada tenim el partit de Djokovic contra Manarino. També tenim un Tsitsipas Fritz, Sinner Kachanov, i en torn de matí l'australià de Miñar jugarà contra el rus Rublev. I en dones, destacar els partits de Sabalenka i Coco Gauff, que ara mateix són dues de les principals candidates com a mínim a arribar a la final a Austràlia.
A la Copa del Món d'Esquí Alpí, l'eslàlom gegant femení a Jasna, Eslovàquia, victòria per la sueca Sara Héctor, i el descens masculí de Kitzbühel, triomf pel francès Sarrazin. I el play-off de l'NFL avui es juguen les primeres finals divisionals a 11:15, Baltimore Ravens contra Houston, Texas, i de matinada un 4:45, el San Francisco 49ers del Ballera i companyia contra Green Bay Packers.
Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
Ja ens actualitzarem al llarg de la tarda nit amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs comencem parlant de política, perquè el PSOE qualifica l'amnistia com una eina fonamental pel retrobament total entre Catalunya i Espanya. Així ho aprovarà les conclusions de la convenció del partit que actualitza l'ideari socialista. Aquesta tarda és quan es debat l'amnistia. Enviat especial de RAC1 a Corunya, Jordi Armenteres.
Sí, una amnistia plenament constitucional que contribuirà al retrobament i tancant ferides d'un escenari que mai s'havia d'haver produït. Això diuen les conclusions, retraient al PP i Vox que busquin la brega constant amb Catalunya promovent la crispació i la tensió social. Salvador Illa nega, això sí, que s'hagi de fer més pedagogia de la llei d'amnistia i la dona per aprovada, tot i les tensions d'aquesta última setmana.
Per avançar, volem concòrdia, volem convivència, volem, en el cas de Catalunya, girar full. Jo crec que la societat ja va girat, eh? Girar full a uns anys que no han anat bé, i per això tenim generositat i per això volem la normalització institucional, política i social de Catalunya, que és el títol de la llei orgànica que s'està discutint aquests dies al Congrés dels Diputats, no?
Sorprenentment, això sí, Illa no participa a la taula de convivència, on s'hi parlarà d'amnistia, que és un dels debats aquesta tarda en aquesta convenció del PSOE que es fa aquí, a Galícia.
I més enllà de política, centenars d'excursionistes han pujat avui al cim de la Mola per dir adéu al restaurant que tanca demà després de gairebé 60 anys en funcionament. La Diputació de Barcelona vol donar-li un altre ús i la família propietària, que l'ha fet funcionar durant tot aquest temps, sent que els fan fora de casa. En parlen emocionats el propietari, Joan Bernadí, i el seu fill.
Estem una mica decebuts i tristos.
Aquests 58 anys que hem estat aquí ha valgut la pena per això només.
Molt d'escalf, molt de carinyo, molta gent de tota la vida.
Els clients creuen que és una decisió injusta i desproporcionada i per això avui han pujat la muntanya amb cartells on s'hi podia llegir no al tancament del restaurant, la Mola és de tots.
La de cops que hi deus haver pujat...
Unes quantes, sí. De fet, dijous hi vam pujar amb la família.
Caminant.
Bueno,
només es pot arribar caminant.
Només es pot arribar caminant.
Fins a un punt no, però després caminant.
Sí.
Hi ha molta pujada nocturna també a la,
sí,
a la Mola.
Sí, sí, jo aquesta de nit no l'he pujat, però sí, hi ha molta excursió de nit.
I es menjava bé a la Mola.
Tu,
Molló, no hi has pujat mai a la Mola? Hi havia jugadors que feien recuperació al Barça, recordo, que en una fase de la recuperació pujaven a la Mola com un punt més de la recuperació.
Com que no m'he lesionat, no hi he pujat.
Sempre m'ha sorprès que el Molló no hagi pujat la Mola. És una cosa que no
entenc. A la Mola es pot continuar pujant, eh? Vull dir, tanquen és el restaurant, però a la Mola la gent hi pot continuar pujant, corrent o caminant o com vulguin. Gràcies, Bàrbara. Fins ara.
Fins ara.
12 minuts i 4:45. Pausa i a la tornada timbals.
RAC 1.
Bon dia gourmet amb Gourmet La Vanguardia. Cafès Cavaller, English Tea Shop, llet almendrina i mini xapates espiga blanca amb ametlles, festucs i crema de cacauet de Paño Naturae. Una selecció d'esmorzars saludables que podràs trobar per només 29 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
El proper 22 de gener, al Palau de Congressos de Catalunya, celebrarem la 76a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment en què premiarem els millors esportistes i moments de l'any. Un gran dia en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini platí de Repsol i els patrocinis or de Movistar, La Liga i CaixaBank.
RAC 1. Tots som 1. Superesports amb Xavi Puig.
10 minuts i dos quarts de 5, arrencat ja el partit de primera a l'estadi del Villarreal. Albert.
Sí, sense gols, 3 de la primera meitat, encara sense oportunitats. Villarreal 0, Mallorca 0.
També els dos partits de segona, un quart de 5 han començat, tant sí. de la Morevieta com del Saragossa.
Sí, sense gols, a Morevieta 0, al Denc 0 i el Saragossa 0, Andorra 0, que no es va poder disputar ahir. Avui sí, ha començat minut 2 sense gols.
Ara sí, 4 i 20 clavats de la tarda d'aquest dissabte 20 de gener, la millor ara perquè sonin els timbals. I perquè entrem en el món de l'ultraesports amb la Gemma Montero. La Gemma, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Feia temps, Gemma, que volíem parlar amb dos amics que fa algunes setmanes van decidir fer en bicicleta totes les illes de l'arxipèlag de les Canàries, 900 quilòmetres en bicicleta en 8 dies.
En Pol Terrés i la Lina Bo, que han viscut junts a aquesta aventura, ara ens donaran els detalls de com van pensar això de recórrer 900 quilòmetres en 8 dies en bicicleta i ferri, no? Van fer un recorregut llarg en bicicleta, sobretot, que està documentat. Podeu veure les imatges, que, com us podreu imaginar, és una postal darrere una altra, a la web d'en Pol, polterres.com. Veureu tots els tipus de terrenys que van travessar, que van pujar també, perquè en algun moment hi ha hagut pendents del 23%. En Pol té una agència de cicloturisme, la Línia és dissenyadora i treballa per una empresa americana, i els dos viuen al Maresme, a Cabrils i Mataró, tot i que el Pol va néixer a l'Ella i la Lina a Rússia.
Hola, Lina, bona tarda.
Bones tardes.
Hola, Pol Terrés, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ja fa unes setmanes que vau acabar aquest repte, la Lina i tu, Pol, d'enllaçar totes les Illes Canàries amb bicicleta. Com ho recordes, ara que s'ha refredat una mica tot?
Home, ara molt bé, molt maco tot i molt divertit, però bueno, també he de dir que vam passar moments que, bueno, pues que vam patir, la veritat, perquè va ser un repte, pues, bueno, molt, molt dur físicament i, bueno, hi ha alguns moments també mentalment.
Clar, veu enllaçar ara La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife, Gran Canària, Fuerteventura i, per acabar, Lanzarote i La Graciosa. Com veu preparar, com veu dissenyar aquests 900 quilòmetres que completen tot aquest recorregut?
Doncs, aviam, el que vam fer amb la Lina va ser, bueno, el que volíem fer, el repte era, doncs, fer una illa, o sigui, cada illa per dia, diguéssim, vale? Llavors, hi havia illes que entraven i sortien pel mateix port, llavors el que fèiem era, doncs, la volta a la illa, que van ser les tres primeres, i llavors, a partir de Tenerife, el que fèiem era creuar-les, perquè per anar a la següent illa, doncs, havíem de sortir per un port diferent, i llavors el que fèiem és creuar-la, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a dissenyar la ruta, doncs, en funció dels llocs per on ens havien dit, doncs, que eren molt xulos i molt macos, i algun altre, a Gran Canària, per exemple, ja hi havíem estat i ja sabíem per on volíem passar, i bueno, així vam anar fent.
I Lina, explica'ns una mica de qui va ser idea, com és que vau pensar fer tot aquest projecte, aquesta aventura.
Bueno, era de los dos, porque yo siempre me gustaba en Gran Canaria, si yo voy casi cada año ahí en febrero o en marzo, yo siempre voy, porque yo no me gusta mucho el frío y siempre como acabo cansando de que hace el frío. Y entonces más o menos en febrero o marzo ya me voy a entrenar a Canarias cada año. Y este año en marzo yo le dije venir a Paul también para hacer un par de fotos. Y nada, que estuvimos ahí y él me dijo que moraría a ver otras islas también. Entonces hemos decidido como cruzar todos para ver.
Exacto. ¿Y fèieu el trayecto en vaixell?
Ah, sí, clar, clar, d'un, o sigui, d'una illa a l'altra sí que passàvem amb ferri sempre, sí.
I quina és la que més us va agradar? Dius que Gran Canària ja la coneixeu, però veu descobrir, per exemple, el Hierro o la Graciosa, que no tenen res a veure paisatgísticament, no?
Exacte. La que més ens va agradar, tant a l'Arena i a mi, i en això coincidim, va ser la de Hierro, vale? També, aviam, no sé, igual, a veure, és una illa que és, bueno, no és la més gran, el que passa que hi ha, per mi, i crec que és com la que té més contrastos de nivell de paisatges, i també va ser, bueno, va ser molt, molt xula també perquè vam haver de començar abans de que sortís el sol per poder completar pues, tot el ride, diguéssim, i arribar al ferri a l'hora que el teníem. I també va ser molt xulo, doncs, poder veure, pues, la sortida de sol ja que portàvem, pues, una hora o dues ja pedalant. Sí, també. Però bueno, a nivell de paisatge, ja et dic, contrastos i tot, el Hierro, tant la Dina i jo coincidim.
Sí, és molt, molt bonita, i que hi ha molt poca gent, molt poques ciutats, i això és espectacular, perquè és com un part és molt verde, l'altra part és com molt desierto, i a mi m'agrada quan és com més desierto, perquè és un poc diferent del que veiem normalment aquí, en Catalunya, i por eso me gustaba más, porque es algo como... Eso no puedes ver en otros sitios. Y también me gustó Fuerteventura, porque también por el mismo tema, porque es un poco como desierto, un poco como abandonado, no sé, perdido.
Bueno, porque más Canarias ya lo té, això, tú lo dius, contrastos, ¿no? Lanzarote, porque es una illa volcánica, o la Graciosa, es allò, platges paradisíacas de sorra bueno, molt blanca.
Sí. El que passa és que, bueno, com les vam fer totes, diguéssim, en una setmana, el que vam veure és que sí que, evidentment, d'illa a illa hi ha com molt de contrast, però inclús dintre de la mateixa illa també hi ha molts contrastos, sobretot de colors i de paisatges, i això, ostres, ens va impactar i ens va sorprendre moltíssim, i la veritat és que, bueno, també en petits moments també ho vam disfrutar molt.
I de l'altimetria, què me'n dia? Perquè són 900 quilòmetres de recorregut i a les Canàries també tenim muntanya. No sé quin desnivell vau arribar a acumular.
En total crec que eren 21.500 o 21.600. Bastant, la veritat és que bastant, perquè, bueno, al final les illes Canàries són les illes volcàniques, i era tal com arribàvem al port... Ens tocava pujar, perquè, bueno, fan així com una mica de triangle, diguéssim, i sí, la veritat és que, bueno, quan estàvem amb la Lina planejant una mica les rutes i tal, ja vam veure que seria una cosa, no només de distància, sinó de desnivell molt, molt dura, molt dura, la veritat.
I has comentat abans que hi ha hagut moments durs, per exemple, quin?
Doncs, a veure, doncs, sobretot era el moment de començar, ¿vale? És a dir, els primers dos dies no, però a partir del tercer, clar, ja portes tots els quilòmetres acumulats a les cames, i el moment de començar el dia ens costava bastant. I després també, cap al final, diguéssim, del dia, també era com, vinga, va, que ja només ens queden 20 quilòmetres per arribar, i també era un moment que havíem d'anar-nos donant suport, tant la Lina com jo, els dos, per poder anar fent i anar dient, vinga, va, poc a poc i anar fent,
I tu, Lina, vas patir en algun moment, també?
Sí, en casi en totes. Hemos ido con mucha prisa al final, porque cada vez empezamos y tuvimos que hacer muchas fotos, y hemos parado un par de veces para hacer fotos y vídeos, porque al final era como un trabajo también para tener contenido. Es como, luego empezamos con, bueno, apretar más. En unas islas hemos acabado bien, con buen tiempo y todo, que tuvimos una hora, dos horas aún hasta ferry, pero por ejemplo en Hierro hemos empezado a las 6 de la mañana, porque para ir a algunas islas como Hierro o Gomera o Palma hay que pasar por Tenerife, porque es solo una vez al ferry, una vez al día. Como en Hierro el ferry solo iba creo que a las 3 del día, entonces tuvimos que empezar a las 6 de la mañana, que ya aún es día de noche. Empezamos a salir y, bueno, había bastante, una hora, había oscuro, con luces. Bueno, no es que me pasé muy mal, pero sí, era un momento un poco de miedo, que no vamos a coger el ferry.
I en tot aquest escenari de terreny tan divers, amb tantes possibilitats, quina mena de bicicleta portàveu?
Hemos ido con nuestras bicicletas, que somos embajadores de Pinarego. Hemos ido con bicis de carretera, los dos, Y luego en la última isla hemos alquilado una como de mountain bike, pero la idea era alquilar una bicicleta de montaña, pero hemos visto unas bicicletas que son tan monas, porque son muy raras, nunca he visto bicicletas así, son como con ruedas muy pequeñas, pero anchas, y son eléctricas, y parecen como una moto pequeña. Hemos alquilado bicis que son eléctricas, y luego cuando empezamos a ir, dimos cuenta que menos mal que hemos alquilado eléctricas, porque había mucha arena, pero muchísimo, como una playa. Entonces ahí con una bicicleta de montaña sería muy, muy, muy complicado. Y ya estuvimos muy cansados, entonces hemos hecho muy bien alquilando esta bici.
I el clima pot canviar molt, també. En un mateix dia, segons l'illa, amb això us vau trobar també alguna sorpresa?
Vam tenir molta sort i la veritat és que no. No, o sigui, sí que és veritat que, per exemple, a La Palma comences, bueno, a totes les illes comences des de nivell del mar i comences a pujar, i a La Palma vam pujar fins al primer port que vam fer, arribes fins a tota l'illa, que són 2.400 i alguna cosa, metres, i allà, bueno, evidentment, pues, clar, l'aire i l'ambient és més fred, però bueno, al final no necessites tampoc un plomes per dir-ho manera, és amb un xaleco que portem a sobre i ja està. Llavors, quan pujàvem més, posa el xaleco, i quan baixàvem ens el traiem i ja està. Amb això, al final, les Canàries és un clima brutal durant tot l'any per poder anar amb bici, perquè ja et dic, no és ni calor, ni fred. Vull dir que és, en aquest sentit, superbé, la veritat.
I fins a quin punt era una expedició d'autosuficiència? És a dir, quan acabava una illa o arribava a un lloc, anàveu al restaurant o us manteníeu amb allò que teníeu?
No, en cap cas era res de supervivència. De fet, sí, per algun dels pobles, ens havia falta aigua o menjar, el que sigui, doncs paràvem a algun bar o algun supermercat a comprar, i no, això no. El repte era com completar cada illa amb un dia, saps, de temps.
Hi va haver alguna illa on vau patir especialment per completar el recorregut?
Sí, l'Hierro, ja et dic, l'Hierro al final de tot vam haver de apretar, però perquè també, com a, bueno, la vam, ostres, era una illa com brutal, i també pues, al final pues, paràvem una mica més del normal, perquè, ostres, eren uns llocs, uns paisatges espectaculars, i al final ens vam haver d'espavilar, perquè si no, sí que bueno, vam entrar al ferri, que encara estàvem suats, vull dir que sí, va ser just.
Mira que les Illes Canàries es coneixen molt en el món del trail. Tenim la Transgran Canària d'aquí no res, la Transvolcània, però no sé si en bicicleta està gaire explotada o és gaire coneguda.
Aviam, sí que hi ha, per exemple, Gran Canària i Tenerife són dos llocs que tant equips professionals com bueno, gent professional del ciclisme hi va molt a entrenar, perquè al final doncs, durant tot l'any tens unes condicions brutals, hi ha molt de desnivell per poder entrenar molt fort també, que això també és important, i la veritat és que, bueno, les carreteres doncs, també, a la que comença a pujar una mica i surt una mica de l'àrea metropolitana, diguéssim, dels llocs de les ciutats, no hi ha quasi cotxes i està molt bé. El que passa que les altres sí que no estan tan conegut, diguéssim, en el món del ciclisme, i jo la veritat és que, ostres, bueno, tant jo com la Lena ho recomanem, perquè ja et dic, no només a nivell de carreteres i altimetria i tot, sinó que a nivell de paisatges és una passada, vull dir que disfrutes moltíssim, moltíssim.
I ho recomanaries?
Sí, totalment. El que passa que, bueno, es pot fer, però, bueno, com més entrenat estiguis, doncs més ho disfrutaràs, aviam, és una mica, és una mica com tot això.
No sé si amb la Lina o amb algú altre tens algun altre projecte en ment a curt termini?
No, de fet ara estem mirant a veure què fem aquest 2024, però bueno, que sí que farem coses, però que bueno, que ja ho anirem descobrint d'aquí poquet.
Crec que estàs anant cap a Benidorm, no? Perquè
sí.
demà diumenge, seràs espectador, en aquest cas, d'un altre esdeveniment.
Sí, amb l'Àlex, un amic, que, bueno, vam dir, ostres, fan la Copa del Món de ciclocross aquí a Benidorm, i vam dir, ostres, i per què no sortim uns dies abans i baixem amb bicicleta i així ja fem com tota la ruta, i sí, ara estem passat Castelló, i sí, anem de tirada cap a baix.
Sí, en febrero, si todo va bien, me voy a Ecuador, porque tengo un entrenamiento en montañas que voy a hacer porque a ver si los profesionales entrenan en montañas altas para como rellenar con el sangre con oxígeno y luego tú vuelves y estás mucho más fuerte. Uh-huh. Y siempre quería probar un entrenamiento así y encontré un tour. No es un tour, es como cycling camp. Y la agencia me hace entrenamiento antes de ir y durante y después. Y yo ahora estoy entrenando para ir ahí. Pero claro, como ha pasado esta cosa en Ecuador ahora, estamos un poco preocupados. Pero yo creo que voy porque parece que el sitio donde voy yo parece que no va a pasar nada. Porque los problemas no están en la costa. Y nosotros vamos a montaña, entonces yo haría todo será bien.
Bueno, esperemos que sí, ¿no?
Sí, porque si no, porque claro, yo tengo todo reservado, billetes y todo, y no me gustaría perder todo.
Esperem que no, realment hi haurà una onada de violència sense precedents, amb assassinats, amb assalts a hospitals, a comissaries, esperem que es resolgui més d'hora a Qatar. Pol, Lina, que vagin molt bé els projectes del 2024, si més no també com ha anat aquest 8 Island Cycling Challenge que ens heu explicat aquí a l'Ultrasports, i moltes gràcies per ser-hi.
A ti, gracias, chao.
A vosaltres per convidar-me.
Gràcies a la Lina i al Pol. Què més hem d'explicar, Gemma?
A veure, comencem per un detall que ha canviat des del dia 1 de gener i un canvi doncs, al que ens haurem d'acostumar. La Federació Espanyola d'Atletisme ha adoptat el concepte de short track, que substitueix allò que abans coneixíem com a pista coberta. Ara ja no hi haurà competicions que s'anomenen de pista coberta, però aquest canvi de nom va més enllà. A partir d'ara, no es diferencien les pistes en funció de si estan tancades o a l'aire lliure, sinó per la mida. És a dir, a partir d'ara hi haurà competicions a pistes de 400 metres i a pistes de 200 metres o short track. Això multiplica les possibilitats d'organitzar campionats short track en territoris on no tenen pista coberta, a l'Àfrica, a l'Amèrica, a Oceania. És a dir, que anem cap a la globalització també en qüestions d'atletisme. A partir d'ara, en aquest mateix exercici, tots els campionats d'Espanya a pista coberta ara es diran campionats d'Espanya de short track. I s'obre la possibilitat que en el futur aquestes competicions es puguin celebrar pistes de 200 metres a l'aire lliure. Aquest canvi no afecta a les dates habituals que ja estaven prefixades de temporada indoor o outdoor. Però què comporta tot això? Doncs que desapareix la dualitat de llistes aire lliure i pista coberta i queda un sol rànquing, un únic rànquing. Ara, els rànquings de pista coberta i aire lliure de 50 metres, 55, 60, també els 60 metres tanca, l'alçada, la perxa, la longitud, el triple salt, el pes, doncs tot això s'unifica. Només hi ha un rècord d'Espanya a les proves de recta i concursos, no dos. Els rècords indoor d'aquestes disciplines queden com a millors marques espanyoles històriques a pista coberta, per exemple, els 17:59 de Jordan Díaz. Però en vista aconseguir un nou rècord d'Espanya, la marca que s'haurà de superar a partir d'ara és la millor de la combinació d'aire lliure i pista coberta. Si posem aquest exemple de Jordan Díaz, doncs la millor marca és un 17:87 metres. És a dir, que fins aquí sembla més o menys senzill. Però què passa amb les proves d'anell? És a dir, els 1.500 metres, els 3.000... Aquí sí que el rànquing i els rècords diferencien dues disciplines diferents. 1.500 i 1.500 short track, que són independents. Ho anirem veient al llarg de l'any, perquè ara sembla complicat, o si més no, diferent. Segur que molesta aquest canvi d'entrada, però no està malament que comencin a unificar-se coses, tot i que potser n'hi ha d'altres que serien més urgents, no?
Doncs sí, i precisament aquesta manca d'unificació és un dels problemes del trail a nivell de calendari, i en les últimes hores Kilian Jornet, a través de l'Associació de Corredors, ha desafiat l'UTMB, l'Ultratrail del Mont Blanc, poca broma, el gran gegant del trail mundial. Aquesta història potser pot recordar fins i tot, segons com, Gemma, la de la Superliga de Futbol.
Segons s'ha filtrat, Kilian Jornet i el corredor americà Zach Miller han enviat una carta a altres corredors per demanar que repensin la seva participació a l'UTMB. I una carta que diu així: ei, som en Kilian Jornet i Zach Miller, si ho reps és perquè ets un dels millors esportistes del nostre esport. Volíem començar amb uns pocs escollits perquè els nostres esforços puguin estar una mica més centrats. T'escrivim per veure si podries estar interessat a comprometre't a competir en una cursa que no sigui UTMB aquest any 2024. En primer lloc, volem reconèixer que UTMB és una gran cursa que ha fet molt per l'ultra-trail running, però tenir un esdeveniment com aquest ha creat moltes oportunitats per a persones com nosaltres, i això és bo, però també és important que el creixement es produeixi de manera positiva i saludable. Malauradament, diuen aquesta carta, la direcció actual que han pres UTMB i Ironman ens preocupa. Sentim que no s'estan dirigint d'una manera que tingui en compte el millor per l'interès de l'esport i de la seva gent. Entenem que és un negoci i estem d'acord que l'organització guanyi diners, però creiem que hi ha una manera de fer-ho sense tractar malament les persones i sense atropellar, afegeix, qualsevol que s'interposi en el seu camí. En poques paraules, volem que administrin bé el negoci. Creiem que no estan fent bé una feina amb això. I seria bo poder asseure's i conversar amb ells perquè puguin corregir i encarrilar les coses. Afortunadament, com a esportistes d'elit tenim veu, i aquí ve el punt més important, diu aquesta carta. Potser la millor manera és unir-nos i anar tots a una cursa diferent. L'absència dels 15 millors corredors masculins i femenins a la línia de sortida de l'UTMB ho diria tot. Entendrien que no estem contents i els pressionaria perquè fessin alguns canvis. A partir d'aquí, doncs, faciliten un correu electrònic perquè aquestes persones que han rebut aquesta carta doncs diguin la seva. Si estan interessats a competir en una cursa alternativa, que ho facin saber per continuar aquest diàleg i discutir aquesta possibilitat. És cert que hi ha molts corredors que no estan d'acord amb el sistema de puntuació, per exemple, no? de l'UTMB, amb l'exigència del circuit, amb els preus, amb la sostenibilitat, però caldrà veure si això té conseqüències.
Déu-n'hi-do, si més no és l'inici d'una possibilitat de plantar cara a un gegant com és l'UTMB, de potser canviar les coses. Veurem també com respira la gent del trail a partir d'aquesta carta sobre aquesta idea de l'associació Pro Trail Runners.
I per acabar, felicitem la Claire Bangworth, que ha guanyat l'Spin Race rebaixant en 5 hores el temps anterior, una autèntica barbaritat, i felicitar també la Núria Piques, que ha acabat tercera dels 56 quilòmetres de la Hong Kong 100, que és la primera prova de la World Trail Majors 2024.
Doncs des d'aquí que les felicitem des de l'Ultrasport, i atenció perquè falta poc ja per la mitja marató de Barcelona. Tenim el Pariser que gairebé corre per aquí la redacció també, perquè no para de preparar la marató de Barcelona, aquest repte que s'ha autoimposat aquesta temporada, tot just 3 setmanes per aquesta mitja marató i menys de 2 mesos per la marató de Barcelona. I compte, Gemma, compte.
Sí, tenim la mitja ja a tocar i per la marató falta poquet, però si us heu oblidat de fer la inscripció, si us ho esteu repensant a última hora, sortegem 2 inscripcions per la marató de Barcelona 2024 que s'ha de fer el dia 10 de març. Atents al Twitter de l'Ultrasports, @ultrasports_. Us direm què és el que heu de fer per guanyar una d'aquestes 2 inscripcions, un d'aquests 2 dorsals. Serà molt fàcil, només haureu d'enviar un tuit a @ultrasports_ i la setmana que ve, al pròxim Ultrasports, direm qui són els guanyadors.
2 dorsals, per tant, per la Marató de Barcelona que posem en joc, atents, per tant, @ultrasports_. Ara sí, Glenn Miller, quan vulguis. Abans d'arribar a la meta, com sempre, de l'Ultrasports, hem d'escoltar el gran Miquel Pucurull, que avui celebra que el 2024 estigui ple de cites del món del córrer.
Amigues i amics, com que aquests dies es parla del millor de l'any en tots els sectors, pel·lícules, cançons, sèries, etc., faig el mateix pel que fa al món del córrer. Destaco que, acabada la paràlisi que va provocar la pandèmia, les curses han tornat al 2023 amb molta força. Per un anàlisi modest que he fet, la participació de les curses de l'any passat a Catalunya ha crescut un 40% de mitjana respecte a la del 2022. Algunes, les més reconegudes, com la Marató de Barcelona, va tenir precisament un 40% més corredors i corredores. I sortint de les nostres contrades, cal fer esment que la de València van ser 33.000 els participants, la més multitudinària de la seva història. Per altra banda, a nivell internacional, l'any ha estat espectacular. Rècord del món de la marató masculina i rècord del món de la marató femenina. I ara, com a reflex del que ens depara el nou any que ha començat, ens anuncien que la mitja marató de Barcelona del mes que ve ha tancat les inscripcions en rècord de participants i s'espera arribar als 20.000 a la marató del març. Podem estar contents. I posats a estar-ho, a l'estiu podrem gaudir dels Jocs Olímpics, una celebració que ens augura emocions a cor que vols. serà, com cada 4 anys, una festa pel que ens agrada la cosa aquesta de córrer. I no tan sols córrer. La cita olímpica és l'exaltació de l'esport. Allò que, permeteu-me el tòpic, si no existís, l'hauríem d'inventar, pel bé de tothom, països i individus. Fins al cap de setmana que ve, correu o corrinyeu molt.
Doncs hi farem cas, com sempre, el gran Miquel Pucurull. I la setmana que ve, més ultrasports amb la Gemma Montero. Gemma, gràcies i la setmana que ve...
Gràcies, adeu-siau.
Un minut i tres quarts de cinc. Com tenim el partit de primera, Albert?
Sense gols, el Villarreal amb més domini, però no hi ha grans oportunitats. Villarreal 0, Mallorca 0, el 28 de la primera.
Sí que tenim un gol a segona.
Sí, ha marcat l'Aldenc al camp de la Morevieta. Morevieta 0, Aldenc 1, el 29 de la primera, amb la gespa que no està en les seves millors condicions. I sense gols, el duel de la Romareda, Saragossa 0, Andorra 0.
El Dortmund guanyant. Hi ha hagut pluja de monedes en el partit del Dortmund, Molló.
Sí, hi ha hagut pluja de monedes, Colònia 0, Dortmund 1, a l'estadi del Colònia, per protestar per la inversió estrangera que s'ha aprovat per part dels clubs que hi ha d'haver a la Bundesliga per aconseguir millors contractes a nivell de televisió, de màrqueting, de patrocinadors. Doncs primer han començat els seguidors del Colònia, després els del Dortmund, i bueno, ha acabat tothom recollint monedes, perquè clar, ha estat una pluja important i fins i tot els jugadors hi han acabat col·laborant. De moment, Colònia 0, Dortmund 1 al 3 de la segona part.
Una pausa, a la tornada sentim què ha dit Xavi, què ha dit Mitchell, què ha dit Ancelotti abans d'aquesta jornada de demà diumenge, on juga el Madrid a 16:15, el Barça a 19:45 i el Girona a les 9 de la nit. Tenim un diumenge força entretingut. I després també Josep Maria Minguella. Avui ens aproparem a la vida de Josep Maria Minguella aquí al Superesports. Ara tornem.
Superesports amb Xavi Puig. RAC 1. Xavier Massó, secretari del Sindicat de Professors de Secundària.
El que sí s'ha deixat de banda és ensenyar. Això està claríssim. Això s'ha decidit que no importa, que si realment doncs, les taules de multiplicar avui dia no s'han d'aprendre de memòria. Ara, per tant, el que hem de prescindir és de continguts, hem de prescindir de la memòria, hem de prescindir de les rutines, hem de prescindir de l'esforç. No sé, com si Mozart hagués après a tocar el piano d'en Solet, no?, per inspiració divina.
Versió RAC 1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés. RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Aquest diumenge, a RAC 1, Girona-Sevilla.
Xuta, Reni! Xuta! Gol!
Un gran en dificultats posa a prova el liderat dels de Mitchell a Montilivi.
Aquest diumenge a les 9, Girona-Sevilla, amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugués i Adai Benítez. El Girona Juga RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt. RAC1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Vins i Licors Grau presenten 360 Graus, un podcast sobre l'univers del vi amb Joan Maria Pou. Un recorregut per conèixer més sobre les vinyes, destilats i licors.
El podcast que mira el món del vi cada dia des d'un punt de vista diferent.
És de que l'home coneix el vi, va descobrir un dels elements importants en una cocció.
El vi no deixa de ser un reflex de la manera de fer d'un territori, d'una identitat.
360 graus. Els dimarts, cada 15 dies, fes-ne un glob a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC 1.
El que més m'agrada dels pobres, de tota manera, és quan feu veure que enteneu com funciona el poder als llocs importants, no? Mentre feu veure que enteneu alguna cosa del sistema electoral dels Estats Units, els caucus i tal... Bueno, jo us explico l'única cosa que heu d'entendre sobre el poder, que vosaltres no maneu ni manareu. Aleshores, això ho heu de tenir clar, us heu de tatuar, no? Escolta, que ja us deixem decidir moltes coses, eh? Per exemple, podeu triar...
Qui governa.
No, podeu triar l'hamburguesa, si la voleu, de vici o de deleite, no? I a sobre us ho porta fins a casa en patinet una persona encara més pobra que vosaltres, no? I això us fa sentir rics.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som 1. Superesports, amb Xavi Puig.
Dotze minuts i les 5 de la tarda, sense gols a primera. De moment, Villarreal 0, Mallorca 0. El Mallorca, rival del Girona, dimecres, als quarts de final de la Copa, partit que jugarà Son Moix. Tenim un dimecres també animat a RAC1, 7:45 al Mallorca-Girona i a 10:45 l'Atlètic de Bilbao-Barça. D'aquest partit també n'ha parlat Xavi avui a roda de premsa prèvia al partit de demà de Lliga al camp del Betis, d'aquest Betis que encara no ha perdut com a local en tot el campionat de Lliga. Això és el que ha explicat Xavi avui a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí.
Bona tarda, Xavi.
Bona tarda.
Marta Mauricio, a Barça Studios. Torna a la Lliga contra el Betis, que és un rival molt fort a casa seva. De cara al partit de demà, què és el més important? Com afronteu aquest partit? Gràcies.
Bé, demà tenim una sortida difícil, camp del Betis. No ha perdut a casa seva de fa no sé quants partits. Camp difícil, però bé, comencem una segona volta amb tota la il·lusió del món, sabent que tenim molta diferència de punts, o una diferència de punts important cap a Girona i Madrid, però que pensem que és remuntable i que depèn una mica també de nosaltres, no? De no fallar. I començant per demà, tenim una prova important, camp difícil, un equip que juga molt bé futbol, però que a la vegada també et deixa jugar d'alguna manera, i bé, crec que en aquest sentit potser és el millor escenari per veure un bon Barça i sobretot guanyar un bon resultat, no? Però a partir del bon joc.
Què tal, Xavi? Ramon Salvador, de Catalunya Ràdio, en directe, Catalunya Informació. A tomb de la frase aquella que vas dir l'altre dia de "a vegades em desespero", jo voldria saber quina distància hi ha entre el que tu vols i el que veus del teu equip, i sobretot com ho expliques. Merci.
Bé, en general, no puc generalitzar, és a dir, per exemple, la línia defensiva estem molt bé moltes vegades, no? I estem com a mi m'agrada, a la pressió alta estem molt bé, a la pressió rere pèrdua estem molt bé últimament, recuperem moltes pilotes, en aspectes d'estratègia crec que estem excel·lents, no encaixem, hem aconseguit fer algun gol important de córner, de falta. Bé, jo em refereixo a vegades a l'última passada, a triar bé, però també hem d'entendre que tenim gent molt jove en aquestes posicions, no? D'interiors, d'extrems, al punta. Vinc a dir això, no? Que em desespero perquè ja veig la passada i era la meva qualitat i en aquell moment no succeeix el que jo tinc al cap, no? Però bé, és qüestió de temps, de talent, d'entrenar-ho, de repetir-ho i de corregir-ho. Però no era una crisi, sinó que és una sensació que tenia jo, que en aquell moment ha de passar allò, però no passa, no? Bueno, és una sensació de desesperació meva que tinc jo, no? Però entenc el futbolista, i si algú tinc bo com a entrenador és aquesta empatia que entenc els jugadors, que són joves, que ho han d'intentar i ho han de seguir provant.
Hola, Xavi, bon dia.
Hola, bon dia.
De RAC1, l'emparellament contra l'Atlètic Club a la Copa us endureix molt el calendari. Ha d'anar a Villamarín, Sant Mamés, dos camps, tu saps com a futbolista, tens experiència, són molt complicats, no? Tens la sensació que aquests 4-5 dies que venen us poden marcar molt la temporada?
Sí, sempre parlem del mateix, sí, evidentment marcarà tot, però també marcarà de manera positiva si guanyem demà, si aconseguim classificar-nos a Sant Mamés, tasca molt difícil perquè sempre Sant Mamés és molt complicat, és un rival que no volíem, evidentment, però bé, i a sobre el seu camp, bé, va competir-ho pas a pas, primer demà pensant al Betis, que no han perdut a casa, que són forts, i intentar reenganxar-nos en aquesta lliga que se'ns ha posat complicada. Sí, tot el Barça marcarà els pròxims dies, és sempre el mateix, no?
Què tal, Xavi? Bona tarda.
Bona tarda.
Juan García, Radio Nacional. Es curioso porque todavía no, en este nuevo año no se ha jugado en casa, todos los partidos han sido fuera, pero ahora entramos en ese tramo, por lo que te estaban comentando, que quizás la cosa se endurece, ¿no? Con el partido de mañana en campo del Betis, también exigente, por lo que decías, porque no ha perdido en casa,
sí.
Y con el Athletic Club en Copa del Rey. Este va a ser el tramo de momento, podría ser más decisivo, y puestos a ello, ¿qué podemos escoger? ¿Qué puedes escoger, la Liga o la Copa?
No podemos desechar ninguna de las dos. Ninguna. Vamos a ir a por todas, a por los tres títulos que nos quedan, ¿no? En febrero también empezará la Champions. Bueno, motivados, ilusionados, con ganas de mejorar, está claro, ¿no? Tenemos que mejorar en el juego, pero ganar partidos, convenciendo, este es el objetivo principal, por eso es tan difícil este club, ¿no? Pero está todo en juego, excepto la Supercopa, ya dijimos el otro día, por desgracia, pero hay tres títulos muy importantes y los queremos competir hasta el final.
Hola, mister, ¿qué tal? Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para el marcador de Radio Marca. Mira, hablando de rotaciones, quería preguntarte por Joao Cancelo. Viajó a Arabia, parecía que sí, que si no podía jugar algunos minutos, no viajó a Salamanca. ¿Cómo está Cancelo? ¿Si puede estar para mañana o incluso para el partido de Copa?
Gracias. Para mañana está difícil, ahora probará. Para mañana complicado, pero para la Copa soy optimista. Bueno, lo intentamos en la Supercopa, lo intentó él. Es un futbolista de mucho carácter y muy positivo, quiere estar. Estaba sufriendo al no poder estar con el grupo y con el equipo, pero le dolía y es una realidad. Hoy está bien, vamos a ver, mañana lo lógico que no esté, pero para San Mamés sí estará.
Buenas tardes, Xavi. Alfredo Martínez, Onda Cero.
Hola, buenas tardes.
En la primera ronda de Copa tuviste suerte, entre comillas, porque te tocó un equipo de categoría inferior. En esta oportunidad os ha tocado posiblemente uno de los equipos más en forma, no sé si estás de acuerdo, como sí. Es el Athletic Bilbao. Y luego, es la tercera vez que sorteáis en Copa y os toca partido único siempre en San Mamés. ¿Crees que esto debería revisarse como se hace en la Copa Davis? Porque que siempre juega en casa el mismo equipo parece algo un poco anómalo. No sé si crees que debería haber un factor corrector dentro de este sorteo de la Copa. Gracias.
No, en ese sentido lo veo bien, es sorteo puro y hemos tenido en el sorteo menos suerte, más suerte. Bueno, vamos a ver, todo en juego, competiremos. San Mamés, las dos últimas veces nos han eliminado, creo, si no me equivoco, 2020 y 2022 ya era, al principio de mi primera temporada, a mitad de temporada, y bueno, ojalá la tercera vaya la vencida. Intentaremos competir sabiendo que es un campo difícil, un escenario muy complicado y uno de los equipos más en forma, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo.
Hola Xavi,
buenas tardes.
Alex Pintanel da relevo. Yo te quería preguntar cómo se lidia con esa presión de saber que en Liga el hecho de estar a 7 o 8 puntos de los de delante prácticamente no nos permite ningún tropiezo. ¿Cómo se va lidiando cada semana o cada jornada con esa presión? Gracias.
Bueno, pues con la misma que juegas y vas también a 5 puntos de ventaja, ¿no? El año pasado íbamos a 9 puntos, venía el Madrid y nos decían que podíamos perder la Liga. Pues de la misma manera ahora estamos optimistas, sabiendo que estos 7-8 puntos con Madrid y Girona se pueden remontar. A jugar mañana, a competir, a tratar de hacerlo bien, con nuestro fútbol, nuestra idea y darlo todo, nada más. Pero creemos que he dado todo en la segunda vuelta. Mañana la empezamos y con la máxima ilusión.
Bona tarda, Xavi, Pol Ollos, Partit Atlètic. El partit de demà podràs fer jugar, si ho creus convenient, a Gundogan, Frenkie de Jong, Pedri, tres jugadors migcampistes que a principi de temporada probablement eren considerats com molt importants. No els has pogut tenir junts en molts partits d'aquesta temporada. No sé si creus que és un dels motius perquè els resultats no han anat com t'agradarien, potser.
Segurament, més que els resultats, crec que en el joc, no? La identitat d'aquests tres futbolistes, més Gavi, per exemple, els hem tingut molt poques vegades junts, per desgràcia, no? I això ens ha marcat una mica, doncs, la falta de continuïtat en el joc. Potser menys en els resultats, perquè hem anat traient resultats fins i tot sense jugar de la manera que volem, però sobretot en el joc. La identitat la marquen els migcampistes, o almenys així penso jo en el món del futbol, i sí, moltes vegades, per desgràcia, no els hem tingut junts.
Bona tarda, Xavi. Franco, de Televisió Espanyola. La mejor racha en Liga d'esta temporada són 5 victòries consecutives, a mediados de septiembre, más o menos. Mañana, si ganáis, pues serán 3 victorias consecutivas. ¿Cuánto de cerca ves al equipo de conseguir una racha así, sobre todo psicológicamente y también futbolísticamente?
Bueno, difícil contestar a eso. Yo siempre pienso en positivo, ya me conocéis, llevamos aquí tiempo ya, 2 años y pico, y quiero pensar en positivo, así intento transmitirle a los futbolistas. Quiero pensar que vamos a poder luchar esta competición, la Liga, aún siendo difícil. Hay 2 equipos que están con diferencia de puntos por delante, pero pienso en positivo, pienso en hacer un buen partido mañana, en que se vea al Barça de la primera vuelta, que hicimos un gran partido con el Betis en casa, y ese es el objetivo, ¿no? Seguir ganando partidos para enchufarnos en la carrera por la Liga.
Xavi, Carles Pérez del Diari La Vanguardia. Ferran Torres demà pot fer 100 partits al Barça. Creus que la seva insistència en voler triomfar, ara l'altre dia va marcar, també va marcar a les Palmes, creus que la seva insistència en voler triomfar està tenint premi?
Sí. Mira, de Ferran puc dir que ell sol, ja ho he dit, crec que ho he dit alguna vegada, no? Però el Ferran d'alguna manera encarna el que és un futbolista fort mentalment. Per jugar al Barça has de ser molt fort mentalment, perquè aquí el dia a dia et fan sentir que et fan sentir petit, et fan sentir que no vals, que no serveixes, sigui d'entrenador, sigui de jugador, sigui de doctor, sigui de jefe de premsa, el que sigui, et fan sentir que no vals, i això és el Barça, i és una pena, però és així. Llavors el Ferran ha hagut de ser molt fort mentalment. Vam parlar a l'estiu, em va escriure un missatge molt important, que vaig pensar, doncs, aquest nano canviarà la truita, girarà la truita, i parlo molt amb ell, de que està fort, està centrat en ell mateix, en millorar, i ja porta, crec que porta 8 o 9 gols aquesta temporada, per tant, són bones xifres, està bé, està positiu, i encarna una mica el que ha de ser el futbolista del Barça, molt fort mentalment, molt, perquè si no et fan sentir que no vals.
Hola Xavi, Sergi Capdevila del diari Esport. Fa poc deies en roda de premsa que t'agradaria comptar amb algun efectiu més en aquest mercat d'hivern, sobretot al mig del camp, no? Amb la sensible baixa de Gavi. Afrontant ja els últims dies de mercat, et volia dir si comences a assumir que serà difícil, i agafant el fil del que ha dit el Frenkie a l'entrevista amb el club, si amb els ingredients, amb les peces que tens, creus que es pot aspirar a guanyar els 3 títols que hi ha per davant. Gràcies.
Sí, ho crec firmament, i a més de manera molt contundent. Ho intentarem, està clar que no es pot assegurar. El món del futbol és molt difícil guanyar, molt difícil, ho estem veient. Hi ha molts clubs que porten molts anys sense guanyar cap títol. Bé, ho intentarem, però estic convençut, ho hem fet amb la majoria de la base d'aquesta plantilla l'any passat, vam aconseguir 2 títols. Per tant, hem de ser optimistes, amb arguments, i pensar que sí, que ho podrem aconseguir.
Hola Xavi, Àlex Massana de BTV. A la plantilla del Betis hi ha molts ex del Barça, però veient la convocatòria no hi serà Bravo, no hi serà Abde, tampoc Xai, tampoc Batri, tampoc Miranda. Com a jugador i ara com a entrenador, prefereixes no trobar-te amb ex, o t'és indiferent, o t'agrada trobar-te amb ex?
Normalment estan més motivats, d'alguna manera els que no han pogut triomfar al Barça doncs volen demostrar, tenen un plus d'agressivitat, tenen un plus de motivació de demostrar, no? Llavors bé, també queda Bellerín, no? Demà, Bellerín. Bé, sí, sempre et trobes ex, està clar, per tot arreu. I en aquest sentit, doncs,